Sobre el punt de 2:15 de la tarda, com bé saben, és moment de començar un nou tram informatiu a Carrer Major i ho fem explicant que el Port de Tarragona preveu iniciar a principis de l'any que ve les obres dels accessos a la nova zona d'activitats logístiques. Anna Plaça, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. El president de l'autoritat portuària, Josep Maria Cruzet, ha passat avui pel carrer Major i ha explicat que s'està acabant de redactar aquest projecte i que els treballs sortiran aviat a licitació. Cruzet també ha repassat els diversos projectes que estan en marxa, afirmat que les obres de l'antiga seu i l'ampliació del moll de Balears segueixen el calendari previst i estaran llestes els primers mesos de 2021.
I encara en infraestructures, hem de destacar que el Consell de Ministres ha aprovat avui treure a licitació la connexió de la línia ferroviària Barcelona-Tarragona amb les terminals de Prat.
L'obra, que durarà 2 anys, suposarà una inversió de 72 milions d'euros. Es construirà un nou ramal de 4,5 km que facilitarà l'accés amb tren a les dues terminals de l'aeroport.
L'advocat de l'empresa Iqoxe ha comparegut aquesta tarda davant de la Comissió de Seguretat de la Petroquímica del Parlament. La sessió ha estat tècnicament accidentada i els periodistes no l'hem pogut seguir en directe, tot i l'expectació que havia generat.
Al matí, el grup parlamentari d'En Comú Podem havia anunciat que es presentarà com a acusació particular pel greu accident del gener. A més, ha criticat que avui no compareguessin els directius de l'empresa, sinó el seu representant legal.
Seguim també molt pendents de l'evolució de la pandèmia al territori. L'Hospital Joan 23 ha comunicat avui que suspèn les intervencions de cirurgia major ambulatòria per poder destinar més personal a atendre els pacients Covid.
Això en una jornada en què s'ha registrat una xifra rècord de contagis. Se n'han notificat més d'un miler a les 6 comarques del Camp de Tarragona i 250 més a les Terres de l'Ebre. Hi ha hagut 3 defuncions i continua a l'alça el nombre d'hospitalitzats.
4 independentistes han estat citats a declarar avui a Reus per una de les mobilitzacions contra la sentència del procés que va acabar amb aldarulls i càrregues davant de la comissaria de la Policia Nacional.
Se'ls investiga pels delictes de desobediència i desordre públics. Dels 4 joves, només un d'ells, el regidor de la CUP, Edgar Fernández, s'ha negat a declarar.
I també explicarem que la Diputació de Tarragona injectarà 17,5 milions d'euros als ajuntaments a través del Pla d'Acció Municipal. A més, aportarà 2,7 milions d'euros addicionals en el marc del Pla de Xoc contra la Covid.
La Junta de Govern de la institució ha aprovat la concessió d'aquests ajuts que començaran a arribar als consistoris en els pròxims dies. El PAM permetrà tirar endavant més de 300 actuacions en 170 municipis de la demarcació.
I ara és moment de saber quin temps ens espera les properes hores, així que connectem, com fem sempre, amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Predominarà el cel serè o poc ennublat per bandes de núvols als mitjans i la temperatura serà semblant a la d'ahir, amb valors que voltaran entre 15 i 20 graus. En general, aquesta situació meteorològica serà la que predominarà la resta de la setmana a causa d'un anticicló que mantindrà l'estabilitat meteorològica i bloquejarà qualsevol pertorbació que vulgui arribar. A més, hi haurà un ascens lleuger de la temperatura amb valors suaus i agradables, sobretot al litoral, que podran arribar fins a 23 o 24 graus al centre del dia. Per tant, demà de nou hi haurà núvols alts i mitjans que creuaran d'oest a est, amb nuvolositat més abundant al Pirineu, on és probable alguna precipitació molt feble a zones elevades, i la temperatura pujarà, com dèiem, lleugerament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
En esports parlarem de la cursa de tardor dels atletes d'Altafulla, que s'ha hagut de suspendre per la pandèmia.
L'organització ha pres la decisió perquè considera insuficients les mesures de seguretat que s'havien adoptat tenint en compte la situació sanitària actual.
En el capítol cultural tindrem un espai per la divulgació científica, perquè Tarragona celebra la Nit Europea de la Recerca amb una 30ena de tallers virtuals amb científics del territori.
I també farem la crònica del concert de Joan Masdéu a la Selva del Camp en el marc del Festival Accents.
Passen 5 minuts del punt de 2:15 de la tarda. Moment de començar un nou tram informatiu a Carrer Major. Informatiu que fem possible 8 emissores del Camp de Tarragona de la mà de la xarxa audiovisual local. Hem conegut el sumari amb un repàs detallat dels continguts i ara és moment d'entrar en matèria. I Entrem en matèria fent referència al Port de Tarragona, que iniciarà a principis de l'any que ve les obres del primer dels accessos a la futura zona d'activitats logístiques. Se n'està acabant de redactar el projecte i aviat sortirà a licitació.
En paral·lel, l'autoritat portuària continua amb les obres de la seva antiga seu i amb l'ampliació del moll de Balears. Es preveu acabar-les durant els primers mesos del 2021. Laura Ruïra, Ràdio Ciutat de Tarragona.
El Port de Tarragona ja té consensuat el pla d'empresa pels propers 4 anys en ports de l'Estat amb una inversió de 330 milions d'euros. A Tarragona, una de les principals inversions de futur és la zona d'activitats logístiques. El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruzet, ha explicat al programa Carrer Major com s'està portant a terme el procés i les obres d'aquesta inversió.
El que hem fet és separar en diferents projectes tota l'obra que s'ha de fer a la zona d'activitats logístiques, de tal manera que cadascú porta els seus ritmes i els que són més ràpids permetran entrar en obres sense haver d'esperar la resta de projectes. Els primers que estem redactant i a punt de tindre'ls aprovats i entrar ja amb licitació d'obres són els accessos.
Per altra banda, Cruzet ha assenyalat que un dels projectes estrella del port, l'ampliació i millora del moll de Balears, va seguint el calendari previst i que esperen que la temporada vinent pugui entrar en funcionament.
I ara els hem d'explicar que l'Estat invertirà 74 milions d'euros per al nou enllaç ferroviari que connecta la línia Barcelona-Tarragona amb l'aeroport del Prat.
Aquest projecte obre la segona fase dels treballs per millorar la connexió amb les terminals de l'aeroport. Laura Rovira, de nou, des de Ràdio Ciutat.
El Consell de Ministres del Govern espanyol aprovarà avui mateix la licitació de 74 milions d'euros pel nou enllaç de la línia Barcelona-Tarragona amb la terminal 1 i 2 de l'aeroport del Prat. Les obres, que tenen una previsió de durada de 24 mesos, formen part de la fase 2 dels treballs del nou accés ferroviari a les instal·lacions aeroportuàries. L'anterior fase va consistir en la perforació del túnel d'uns 3 quilòmetres del tram principal cap a la terminal 1. El nou traçat començarà la línia Barcelona-Vilanova d'ample convencional i arribarà fins a la terminal 1 fent una aturada a la terminal 2, una millora en el temps i en la connexió que es produirà a través de 4,5 quilòmetres, dels quals la majoria seran de traçat subterrani. Des del govern espanyol destaquen que amb la construcció d'aquesta superestructura es donarà un impuls definitiu que preveuen que puguin arribar a utilitzar uns 9 milions de persones.
Gràcies, Laura Rovira, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Ara hem d'explicar també que el Parlament rebutja la compareixença de l'advocat d'Iqoxe a la comissió d'estudi de la petroquímica. Els parlamentaris havien acordat inicialment que hi participessin directius d'aquesta empresa.
La sessió s'havia de fer aquesta tarda i ha estat accidentada tècnicament. El diputat de la CUP, Vidal Aragonès, ha recordat que la comissió havia acordat escoltar els directius de la companyia i ha sol·licitat a la mesa rebutjar la participació dels seus advocats. Una petició que després d'uns minuts de debat ha estat acceptada. Per la seva banda, Iqoxe ha emès un comunicat en què lamenta que se li impedeixi donar explicacions en seu parlamentària. Per a la companyia, els dos representants designats eren plenament idonis per donar contingut a la sessió.
I en la sessió d'aquest dimarts també hi ha intervingut el científic Emilio Palomares, director de l'Institut Català d'Investigació Química.
Una sessió que, com dèiem, doncs, ha acabat amb aquesta conclusió de que no volien que hi intervinguessin els advocats de l'empresa. D'altra banda, abans de la comissió, aquest matí Catalunya en Comú Podem ha anunciat que es personarà com a acusació particular en el cas d'Iqoxe. La presidenta del grup parlamentari, Jèssica Albiach, ha remarcat que es tracta d'uns fets extremadament greus que no poden quedar sense explicacions ni impunes. Albiach també ha assenyalat que en el darrer any s'han produït altres incidents, sobretot al polígon petroquímic sud, i cal màxima transparència per poder garantir la seguretat.
Són fets extraordinàriament greus que no poden quedar sense explicacions i que no poden quedar impunes, perquè a més no estem parlant d'un fet aïllat. En el darrer any i mig, en el polígon ja s'han viscut 5 accidents i per tant veiem com el polígon sud de Tarragona i concretament l'empresa Iqoxe, doncs són continus els accidents que tenen i per tant cal transparència.
D'altra banda, des de la banda dels comuns, la diputada tarragonina Yolanda López ha criticat que en la comissió d'avui hi hagués prevista aquesta compareixença dels advocats d'Iqoxe i no pas dels seus directius. Recordem que l'accident del mes de gener està sent investigat pel jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona. L'Ajuntament de la ciutat s'hi ha presentat com a acusació particular, mentre que Treball de la Generalitat i el sindicat CGT, igual que els comuns, s'han presentat com a acusació popular.
Avui hem obert l'informatiu parlant d'infraestructures i de la química, però seguim molt pendents també de l'evolució de la pandèmia al territori. L'Hospital Joan 23 ha anunciat que a partir d'aquest dijous se suspendrà l'activitat de cirurgia major ambulatòria.
La setmana passada ja s'havia anunciat una primera reorganització i es va comunicar que aquestes operacions només serien en horari de matí i s'anul·laven les de la tarda. Ara s'ha anat un pas més enllà i s'ha comunicat que se suspendran totes. Amb aquesta mesura, el centre vol reorganitzar el seu equip per poder donar servei als pacients de Covid-19.
Aquest anunci coincideix amb una jornada en què s'ha registrat una xifra rècord de contagis al territori. Salut n'ha notificat 1.024 en una sola jornada al Camp de Tarragona. A l'Ebre se n'han diagnosticat més de 250.
L'índex de rebrot continua disparat, ha pujat 171 punts en un sol dia i ja se situa per sobre de 1.000. També continuen a l'alça el nombre d'hospitalitzacions. Segons les darreres dades de salut, als hospitals tarragonins hi ha 233 pacients de Covid, 19 més que el dia anterior. N'hi ha 40 que estan a l'UCI. A més, en el darrer dia s'han notificat 3 noves defuncions.
D'altra banda, s'ha detectat un brot de Covid-19 a la presó de Mas d'Enric, al Catllà. Hi ha 7 interns positius i s'han hagut d'aïllar 2 mòduls.
Dels 7 positius, 3 eren interns que ja estaven a la presó i van començar a tenir símptomes, mentre que els altres 4 són interns que van ingressar per primer cop o tornaven d'algun permís. El sindicat CECIF considera preocupant aquest brot perquè a la primera onada no n'hi va haver cap. El sindicat reclama mesures urgents de protecció i denuncia que no hi ha mascaretes FP2 per als funcionaris.
Més queixes sindicals relacionades amb la pandèmia. Comissions Obreres i la UGT denuncien que Correus amaga els contagis per Covid entre els treballadors de Tarragona i l'Ebre.
Afirmen que s'han detectat casos a les oficines d'Alcover, Salou i la número 2 de Tarragona, però que se n'han assabentat per la plantilla i no per la pròpia empresa. Davant de la sospita que hi pugui haver més casos, UGT i Comissions Obreres demanen que es posi en quarantena tota la plantilla i es faci un cribatge comunitari.
Des de la Generalitat avui s'ha insistit en la necessitat de promoure el teletreball, si bé el govern català no té eines per imposar-lo de manera obligatòria.
La consellera de Presidència i portaveu Meritxell Budó ha parlat després de la reunió del Consell Executiu i ha aprofitat per reclamar aquesta competència. Budó ha remarcat que si bé el teletreball no és obligatori, les empreses tenen el deure de fomentar-lo per frenar la propagació de la pandèmia.
I tal com recull també la resolució del Procicat del 15 d'octubre, les empreses han de promoure i han de prioritzar el treball a distància, és a dir, han de prioritzar i han de promoure el teletreball. Ahir també recordar doncs, que fins a darrera hora de la nit no ho vàrem saber, el Consell de Relacions Laborals va aprovar una declaració que recorda a les empreses la prioritat de fer teletreball.
Hem de dir que Budó ha afirmat que no descarten de moment cap opció i que un nou confinament domiciliari és possible, segons com avanci la pandèmia. En una roda de premsa en paral·lel, el número 2 del Departament de Treball del Govern català, Josep Ginesta, ha insistit que la Generalitat sí que pot imposar sancions a les empreses que no promoguin el teletreball a través de la Llei de Salut Pública. Això sí, ha admès que l'executiu no pot decretar com a obligatòria la modalitat de feina a distància.
I l'Ajuntament de Tarragona està en converses amb la Creu Roja i entitats del tercer sector per donar alguna opció al sense sostre aquests dies que s'ha aplicat el toc de queda.
Encara no saben si s'habilitarà un espai com van fer durant el confinament o només donaran un servei de nit. Marina Pérez Got, Ràdio Ciutat de Tarragona.
Aquest diumenge s'aplicava per primer cop el toc de queda a tot Catalunya, que comença a les 10 de la nit i s'allarga fins a les 6 de la matinada. Les primeres nits han sigut tranquil·les, sense moltes incidències. A Tarragona, només 4. Davant tot això, l'Ajuntament de Tarragona està estudiant si pren alguna mesura o adapta algun espai per totes aquelles persones sense sostre. Actualment estan converses amb la Creu Roja i no saben si tornaran a adaptar un pavelló per acollir a diverses persones o només aplicaran un recurs curs nocturn. Davant tot això, la Fundació Bona Nit, que compta amb un alberg a Tarragona, explica que tenen menys de 20 places entre el seu alberg i un hostal de la ciutat. Per això busquen pensions o hostals que ara no tenen turisme per poder arribar a unes 30 places. Però Antoni Coll, president de la Fundació Bona Nit, diu que han arribat a un acord de col·laboració amb l'Ajuntament per buscar aquest espai.
L'Ajuntament, quan hi va haver el començament de la pandèmia, ja va fer allò del pavelló del Serrallo, que tenia 50 places. Ara aquest any encara no ha decidit exactament com ho farà, perquè també encara hi ha competicions esportives i coses, i no és fàcil tindre un pavelló ara, però faran també alguna cosa, i en concret ens coordinarem força, perquè tant si ells com nosaltres, com l'Ajuntament, com la Fundació Bona Nit, troba espais per poder tindre persones sense llar, doncs això ho farem.
Coll ha explicat que en cas que s'apliqui el confinament de cap de setmana hauran d'augmentar la plantilla i destinar més recursos, perquè ara només donen un servei de 12 hores i passarien a 24.
I el Consell Comarcal de la Conca de Barberà concedeix la seva distinció d'honor a la lluita contra la Covid-19.
S'ha descobert una placa en homenatge a les persones, professionals, entitats i col·lectius que lluiten contra la pandèmia. Des de Ràdio Montblanc, Jordina Moix.
L'acte s'ha dut a terme de manera senzilla i restringida amb consellers, alcaldes i representants de la distinció. Enguany no s'ha fet entrega del premi, sinó que s'ha descobert una placa commemorativa al pati central del Palau Alenyà de Montblanc, seu del Consell Comarcal. Laura Ruiz de Porres, directora de l'Àrea Bàsica de Salut de Montblanc, i el president Magí Trullols han descobert la placa de manera conjunta. Escoltem el president del Consell Comarcal, Magí Trullols.
Primer dic que nosaltres no podíem permetre que la pandèmia ens privés de donar aquests premis comarcals que des de l'any 2016 otorga el Consell Comarcal a les associacions, a persones que han col·laborat, han contribuït, han fet coses per la comarca, no? I per això hem volgut fer-ho d'aquesta manera, d'una forma restringida, d'una forma bastant com dir, familiar, però sense que passés l'any a no otorgar-lo, no?
La directora de l'Àrea Bàsica de Salut també ha volgut dir unes paraules i ha assegurat que estem empitjorant. Hi ha d'un a sis casos per dia al CAP de Montblanc.
Gràcies, Jordina Moix. I d'altra banda, tal com hem començat explicant-los nosaltres avui en el programa, l'atur de les comarques de Tarragona i l'Ebre va pujar en 2.900 persones durant el tercer trimestre en comparació amb l'anterior. S'ha arribat a les 61.800 sense feina al territori. Les dades es desprenen de l'enquesta de població activa publicada per l'Institut Nacional d'Estadística.
La taxa d'atur s'ha situat en el 15,4%, amb un lleuger increment d'una dècima respecte a l'anterior trimestre. Pel que fa a la població ocupada, va ser de 328.000 persones, el que representa un 59% de la població activa. Això implica que entre juliol i setembre s'han creat 13.700 llocs de treball. La situació provocada per la Covid-19 n'havia destruït 16.200 en el trimestre anterior. Les comarques tarragonines i ebrenques encara estan 2 punts per sobre de la taxa de desocupació de Catalunya, que és del 13,2%.
Passen 3 minuts del punt de 3:15 de la tarda. 4 independentistes han estat citats a declarar avui a Reus per una de les mobilitzacions contra la sentència del procés que va acabar amb aldarulls i càrregues davant la comissaria de la Policia Nacional.
Se'ls investiga pels delictes de desobediència i desordres públics. Dels 4 joves, només un d'ells, el regidor de la CUP, Edgar Fernández, s'ha negat a declarar. La Generalitat és acusació particular. Una cinquantena de persones s'han concentrat davant dels jutjats per donar-los suport i exigir l'arxivament de les causes. Entre ells hi havia el diputat de la CUP, Carles Riera. L'advocat dels joves encausats, Carles Perdiguero, dona per fet que no tindran recorregut aquestes denúncies perquè no tenen pes penal.
I és evident que aquestes causes no tenen el pes penal suficient per tirar endavant. Per aquest motiu, i com hem fet altres vegades, evidentment l'única resposta que podem optar judicialment en tots aquests procediments serà, un cop acabin les diligències d'instrucció, demanar l'arxiu d'aquestes actuacions, entenent que no tenen cap tipus de validesa.
Els altres 3 encausats sí que han entrat a declarar avui al jutjat de Reus, si bé només han respost les preguntes del seu advocat.
I la Diputació de Tarragona injectarà 17,5 milions d'euros als ajuntaments a través del Pla d'Acció Municipal. A més, aportarà 2,7 milions d'euros addicionals en el marc del Pla de Xoc contra la Covid.
La Junta de Govern de la institució ha aprovat concedir aquests ajuts que començaran a arribar als consistoris en els pròxims dies. Els diners del PAM es podran destinar a inversions, compra de material i millores de serveis. També es podran utilitzar per sanejar les finances municipals o per fer front a despeses corrents. El PAM permetrà tirar endavant més de 300 actuacions en 170 municipis de la demarcació. La Junta de Govern de la Diputació també ha donat llum verda avui als ajuts anticorrupció. S'hi han presentat 178 sol·licituds, entre les quals es repartiran gairebé 2,8 milions d'euros. Aquests diners serviran per pagar les despeses en seguretat que han hagut de fer els ajuntaments.
I, de fet, l'Ajuntament de Reus ha posat en marxa la línia d'ajuts destinada a empreses culturals i educatives.
En total hi aportarà 100.000 euros. Ens ho explica en David Fernández, des de la nova ràdio de Reus.
La nova línia d'ajuts destinada al sector cultural i educatiu s'adreça a una franja molt àmplia, des de professors autònoms a sales de ball, passant per productors audiovisuals, d'arts escèniques, de música, editorials, llibreries o empreses de visites guiades, entre d'altres. Negocis que no han pogut treballar des del març o bé que ho han fet a un ritme molt inferior a l'habitual. El regidor de Cultura de Reus, Daniel Requesens, explica els objectius de les ajudes.
Preservar la continuïtat de les activitats, de l'activitat de pimes i autònoms i conservar llocs de treball. I és una convocatòria que no es fixa un nombre màxim de treballadors, ja que moltes empreses d'aquests sectors o bé són autònoms o bé contracten els treballadors en funció del calendari, de la variabilitat de les programacions.
En total, l'Ajuntament destinarà 100.000 euros i els beneficiaris rebran un mínim de 1.000 euros i un màxim de 1.500. No s'hi podran acollir empreses que ja hagin rebut ajuts d'un altre paquet de 300.000 euros impulsat pel mateix consistori.
I l'Ajuntament de Torredembarra bonificarà l'ús de l'energia solar a través de les ordenances fiscals que s'han d'aprovar aquest dijous.
Aquesta és una de les principals novetats d'una proposta que preveu congelar els impostos i taxes més importants. Josep Sánchez, des d'Ona la Torre.
Amb aquesta bonificació es vol afavorir l'ús d'energies renovables. Hi haurà reduccions de fins al 50% en l'IBI durant 3 anys als habitatges que instal·lin sistemes per aprofitar l'energia solar. També es reduirà un 90% l'impost de construccions en el cas dels nous habitatges. Entre els canvis que es volen introduir, també hi haurà un augment de l'impost de circulació als vehicles de més cilindrada. En el cas de les terrasses, hi haurà un únic concepte d'ocupació de la via pública per 24 hores, mantenint l'import que hi havia ara per a 18. El regidor d'Hisenda, Josep Maria Huasca, explica que són petites variacions que el govern creia necessàries.
En principi són coses d'aquelles que creiem que es tenien que tocar i tampoc, bé, en principi unes quantes.
Les ordenances també preveuen modificacions en cas que la situació sanitària no permeti el desenvolupament normal de l'activitat econòmica.
I Prada rebrà un ajut econòmic de la Caixa per atendre la gent gran.
La dotació d'aquesta subvenció serà de 4.500 euros que es destinaran a millorar l'atenció d'aquest col·lectiu. I és que el 30% de la població de Prades és major de 60 anys. Ariana Cortilla, des de BXC Ràdio.
La Fundació La Caixa ha mostrat el seu suport a través de CaixaBank a la Vila Vermella per tal de millorar l'assistència a la seva gent gran. Tot plegat a través de l'acció social de CaixaBank, que dotarà l'Ajuntament de Prades amb un total de 4.500 euros per millorar l'atenció d'aquest col·lectiu. Segons informa el consistori, enguany la situació de la gent gran de la vila s'ha agreujat degut a la pandèmia de la Covid-19 i l'Ajuntament s'ha vist obligat a assumir despeses extraordinàries per tal de donar-los suport vital en aspectes com l'alimentació o l'assistència mèdica. Cal recordar que la població de Prades té un 30,5% de persones més grans de 60 anys, un fet que, segons ha explicat l'alcaldessa Lídia Vargas, es tracta d'una aportació econòmica que agraeixen molt i que els permetrà seguir recolzant a la seva gent gran.
Moment de centrar totes les mirades en l'actualitat esportiva i ho fem parlant de la cursa de tardor dels atletes d'Altafulla, que ha quedat suspesa per la Covid-19.
Des del club ja havien instaurat un seguit de mesures per adaptar-se a la nova realitat, però ara, veient la situació sanitària, s'ha considerat que no són suficients. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
Els atletes d'Altafulla finalment han suspès la 6a edició de la cursa de tardor que s'havia de dur a terme aquest diumenge 1 de novembre. El president del club, Jordi Ribé, ha explicat que malgrat encara no s'hagi anunciat una pròrroga per la suspensió de les competicions no professionals, l'entitat ja ha pres una decisió ferma.
Havíem estat esperant a veure si millorava, dintre de la Junta, però evidentment hi havia veus a favor, veus en contra, bueno, estàvem tots pendents. i bueno, ha arribat un moment que ens havíem marcat aquest diumenge com a data límit.
La Covid-19 ja va obligar els atletes d'Altafulla a suspendre també la cursa de primavera de l'1 de maig. El desig de l'entitat és reprendre les activitats habituals a partir de 2021, mentre que els atletes seguiran entrenant-se de forma individual o en grups reduïts a l'espera de poder tornar a competir.
I en plana cultural anem de parlar de divulgació científica, perquè la Nit Europea de la Recerca es concretarà enguany a Tarragona en una trentena de tallers científics virtuals i participaran un centenar d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i també dels diferents centres de recerca del territori.
Aquest és el tercer any que Tarragona participa en la Nit Europea de la Recerca i les activitats es faran de manera telemàtica per adaptar-se a les restriccions que imposa la pandèmia. Per aquest motiu s'ha gravat una trentena de tallers científics que ja es poden veure des de casa a partir d'avui. A banda, s'ha programat una sessió amb 9 microxerrades sobre temes sanitaris a la Llotja de Reus i demà al matí a Tarragona es farà una visita teatralitzada sobre Antoni Martí Franquès.
I d'altra banda, molt ràpid, els expliquem que Joan Masdeu ha revisat els temes més emblemàtics de Whiskins. Ho ha fet al Castell del Paborde de la Selva del Camp, on el cantautor ha presentat el seu darrer treball, La flor del panical, i ha retornat a la selva en el marc del Festival Accents. Amb aquest darrer apunt posem nosaltres un altre punt, al final, el programa d'aquest dimarts, dia 27 d'octubre. Anna Plaça, que acabis de passar un molt bon dia. Fins demà.
Adéu-siau.
I a tots vostès els esperem demà a les 4 de la tarda a la seva sintonia de proximitat per seguir fent el xafarder al carrer Major de 8 ràdios del Camp de Tarragona de la mà de la xarxa audiovisual local. Que acabin de passar un molt bon dia. De reveure!